Radio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Radio Estel.
Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tot a costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició. Això és A tota costa. Sabeu que en aquesta hora i en aquesta sintonia parlem de submarinisme, parlem del món subaquàtic, eh? Obrint una nova edició, 572, d'avui dissabte, 19 de maig de 2012. Molt bon dia, benvinguts. Obrim, doncs, una edició que, com sempre, us acompanyarà fins les 11 en punt del matí amb temàtiques vinculades amb el món del submarinisme. Qui participarà avui en el programa? Ens ho explica la nostra companya, Sara Cruz. Bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
De qui parlem avui?
Doncs avui volem començar parlant d'una interessant iniciativa mitjançant la qual s'han unit dues entitats. En primer lloc, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, la CEPAR, i en segon lloc, la Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. L'objectiu és sumar esforços per a la no discriminació de persones amb malalties respiratòries i també la protecció del medi marí. Ens n'ampliarà la informació la Elsa Jiménez, que és la responsable de comunicació del CRAM i també la coordinadora d'aquest projecte. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera per tot el cap de setmana i després volem continuar parlant de la seguretat en el busseig. I és que el responsable del club de submarinisme Mercedes-Benz Espanya Sub, el Manuel Cueto, és el creador d'un curs de seguretat de submarinisme que neix després d'una mala experiència que avui ens explicarà. I l'edició d'avui també la dedicarem a parlar sobre les temudes plagues de meduses que ja comencen a aparèixer a les nostres costes. Sabrem per quins motius apareixen i, per tant, com poder fer-hi front. Ah, també hi sabrem què hem de fer si ens piquen. Tot de la mà de la Verónica Fuentes, que és la biòloga i la responsable de projectes de meduses del CSIC. I acabarem el programa avui parlant dels nostres avantpassats. Miquel, és a dir, dels primers submarinistes, i és que algunes de les primeres troballes arqueològiques ens indiquen que ja l'any 4500 abans de Crist l'home ja practicava d'alguna manera aquest esport.
Bé, doncs de tot plegat en parlarem avui en aquesta edició de Tota Costa. Com sempre, abans d'entrar en matèria, les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Mario Ramírez, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
Molt bé, doncs estem en marxa en aquesta edició de Tota Costa. Anem, doncs, per al nostre primer protagonista, i és que la Fundació Cram i Separ sumen sinergies en un marc de col·laboració per al benestar de persones amb problemes respiratoris i la preservació del medi marí i de les espècies que l'habiten, Sara.
Doncs així és, Miquel, com comentaves, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, la SEPAR, i la Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins han signat un conveni de col·laboració que pretén unir una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones i una altra que vetlla per la conservació d'espècies marines amenaçades. Aquest conveni va prendre forma tot just fa una setmana en una jornada al CRAM en què un grup de nens i nenes amb problemes respiratoris van apadrinar una tortuga i van gaudir també de diverses activitats educatives sobre contaminació i estalvi energètic i també sobre espècies marines amenaçades organitzades pel mateix CRAM. L'objectiu és, com dèiem, sumar esforços per la no discriminació de persones amb malalties respiratòries i també per la protecció del medi marí.
Gràcies, Sara. Doncs anem a parlar. Ho fem saludant aquest matí de dissabte la Elsa Jiménez, és la responsable de comunicació del CRAM i alhora també coordinadora, efectivament, d'aquesta associació de sinergies. Elsa, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Felicitats, enhorabona. Em sembla molt interessant,
Doncs moltes gràcies. La veritat és que des de Fundació CRAM també estem molt contents d'aquest marc de col·laboració amb una entitat com aquesta i vam gaudir molt el dissabte de la jornada que vam tenir aquí al Centre de Recuperació d'Animals Marins.
La veritat és que aquests nens i nenes que pateixen malalties, siguin respiratòries o siguin d'altra classe, realment aquestes sinergies amb els animals són molt apropiades per a la seva recuperació.
Clar, hem de pensar que, bueno, tal com comentàvem també amb les doctores amb qui em vaig coordinar aquest marc de col·laboració, són nens i nenes que per les malalties que pateixen doncs no tenen una vida com el que podríem imaginar-nos que tenen els nens que no les tenen, no? Doncs que surten més sovint a la natura o que fan activitats a l'aire lliure. Precisament aquest tipus de patologies doncs fan que doncs qualsevol cop d'aire o qualsevol petita infecció que puguin agafar s'agreugi molt més la seva malaltia i, per tant, doncs recobrava especial, ens feia especial il·lusió doncs, que poguessin venir aquí una jornada a l'aire lliure amb aquestes instal·lacions que tenim i que tinguessin activitats en contacte d'alguna manera amb animals salvatges com poden ser les tortugues marines que es recuperen aquí en el centre de recuperació.
Bé, nens i tortugues recuperant-se i alhora tots dos recuperen un gràcies a l'altre, estic absolutament convençut. Com vau viure aquesta jornada amb aquestes criatures, amb aquests nens doncs, que van tenir aquest paper fonamental?
Doncs la veritat és que va ser una jornada molt maca i bueno, que va començar amb un apadrinament simbòlic davant del tanc de la tortuga, que és una tortuga que, a més, com a punt curiós i com a curiositat, es diu Juna i, a més, va venir, bueno, un dels problemes va venir per captura accidental en xarxes d'arrossegament. I, curiosament, aquestes tortugues normalment vinen aquí al centre per estar en observació perquè poden desenvolupar processos pneumònics, per tant, també poden desenvolupar problemes als pulmons. I, aleshores, estan en observació aquí pels veterinaris perquè no, per veure com és la seva observació i fer-li el tractament clínic més adequat. Per tant, hi havia aquest lligam i aquesta cosa curiosa, que eren nens que tenien problemes relacionats amb la respiració, i aquesta tortuga doncs, també va venir per aquesta problemàtica. Per tant, doncs, va ser força especial i va haver un nexe d'unió també doncs, molt maco. I a partir d'aquí doncs, es van fer una sèrie d'activitats relacionades amb la conservació del medi marí, i els nens també van poder fer una cosa que es diu l'aula Respira, amb les doctores de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, i després van fer doncs, com un simulacre de rescat d'un dofí amb les educadores de CRAM. I la veritat és que des de la Fundació CRAM, doncs, activitats com aquesta, la veritat és les que les que fan que la nostra feina també doncs, recobri importància aquesta tramesa de valors, no?, a la societat i especialment a aquests nens i nenes.
I tant. A l'acte institucional van participar el Ferran Alegre, que és el president de la Fundació CREAM, l'Eusebi Chiner, secretari de SEPAR, i la doctora Beatriz Lara, que és en qualsevol cas la coordinadora del Año SEPAR 2012 d'Enfermedades Respiratòries Minoritàries. I és que, efectivament, estem parlant d'aquestes enfermetats que pateixen aquests nens i nenes, fibrosi quística, hipertensió pulmonar. Es tracta de malalties respiratòries minoritàries i sense tractament definitiu que afecten principalment en aquests nens. No? Parlaves anteriorment d'aquest paper dels dofins. És curiós, no? Però els dofins també tenen un paper fonamental en moltes patologies totalment diferents, no? Per exemple, l'autisme. No? Certament, doncs, aquesta comunicació entre tortugues o dofins i nens o nenes amb malalties és molt íntegra, no? Realment molt forta.
Sí, la veritat és que és molt enriquidor per a un nen. És a dir, suposo que també estar en contacte amb la natura i amb animals salvatges i més segons quin tipus d'animals, doncs, sempre és molt enriquidor i més per nens amb problemes d'aquest tipus, no? Que no tenen, doncs, normalment una vida normal, no? El que nosaltres entenem per normal i aleshores, doncs, la veritat que són trobades molt, molt impactants i emocionalment molt enriquidores.
Bé, doncs estem celebrant doncs, aquesta sinergia, aquesta suma de sinergies, aquesta Fundació CREAM i SEPAR, han sumat aquestes sinergies en un marc de col·laboració per al benestar de persones amb aquests problemes respiratoris i alhora la preservació del medi marí. El CREAM, aquesta fundació que imagino que ara, en aquesta època de l'any, doncs, ja teniu una activitat realment, bueno, la teniu tot l'any, no? Però en aquesta època crec que encara més referent a la recuperació de tortugues, d'espècies en qualsevol cas amenaçades o ferides que apareixen al litoral.
Sí, en realitat és curiós perquè, per exemple, des del passat hivern, des del novembre fins ara, hi ha hagut forces trucades relacionades amb tortugues i també amb dofins. I és veritat que ara, normalment, si agafem l'històric, a l'època estival és quan hi ha més trucades referent a dofins, que potser queden avarats o que la gent els albira a la costa i aleshores sí que ens truquen. És a dir, que ara en principi sí que començaria una època de més feina, que a veure si, bueno, dut fins a aquest moment, gràcies a la Generalitat de Catalunya, podem continuar fent i preservant aquests animals, aquesta fauna protegida i amenaçada del litoral català.
Efectivament. I amb accions com la que avui hem analitzat i accions a les que ens sumem com a mitjà de comunicació per divulgar doncs, aquestes iniciatives, creiem, molt enriquidores per a aquests nens i nenes amb malalties respiratòries que han, per exemple, apadrinat una tortuga al CREAM. Res més. Elsa Jiménez, gràcies, felicitats, enhorabona. Gràcies, bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Ha estat la primera protagonista que passa per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. De seguida arribem a la previsió meteorològica. Sabem, doncs, quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. I seguim, com no, amb més temes.
Tots els dissabtes, a partir de les 10 del matí, t'esperem sota l'aigua. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs. Doncs moment per saber quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte, demà diumenge, com sempre, un cop d'ull també a l'estat del mar, Sara.
Doncs calor, Miquel, però inestabilitat. Fins al migdia el cel estarà molt ennuvolat en conjunt, si bé al llarg del matí s'obriran algunes clarianes d'oest a est. A més, a partir de mig matí creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot a l'oest, que deixaran el cel localment molt ennuvolat. Cal dir que s'esperen precipitacions febles i disperses fins al migdia a qualsevol punt del país, amb tendència a quedar restringides al nord-est al llarg del matí. A partir del migdia se n'esperen en forma de xàfec entre fluix i moderat al Pirineu i a la resta de la meitat oest. Les precipitacions podran anar també acompanyades de tempesta a la tarda i localment poden acumular quantitats poc abundants al terç oest. Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, mentre que les màximes seran similars o baixaran una miqueta. La visibilitat serà entre bona i regular, si bé serà localment dolenta a punts de muntanya. El vent ho farà entre fluix i moderat a component est al litoral i de component sud i est a l'interior. Anem a repassar ara l'estat de la mar, tant a la Costa Brava com a la Costa Central, com a la Costa Daurada i Aura Maró. I les temperatures de l'aigua del mar de nord a sud, a diferents punts de la costa catalana i mediterrània, seran l'Estartit 17 graus, Badalona 15 graus, Barcelona 16 graus, Tarragona també 16 graus i Mallorca, València i Alacant 18 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A tota costa, el teu programa de submarinisme.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad. Yesterday you threw me away. I broke down in tears again, my friend. Were you my friend? Yesterday you wished you could stay. We took over from the rain and I thought, will this never end?
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos adelante en esta edición de A Toda Costa. Seguimos con más temas. Sabéis que las últimas semanas, desgraciadamente, hemos tenido que hacer mención a diferentes accidentes graves, muchos de ellos con resultado de muerte de submarinistas aquí en Cataluña. A partir de esas muy malas noticias, pues hemos puesto en marcha una serie de entrevistas, tertulias, en las que perseguimos el objetivo, sobre todo, de la seguridad, de practicar esta actividad deportiva bajo esos parámetros de seguridad, bajo los cuales seguro que es una actividad totalmente asegurada y sin ningún riesgo. De eso queremos hablar a continuación.
Así es, llevamos varias ediciones hablando de seguridad en el buceo y no nos cansamos porque es básico destacar la importancia que tiene y que muchos submarinistas olvidan desgraciadamente con demasiada facilidad. Hoy queremos hablar de un interesante curso de buceo que nace a partir de una mala experiencia de su impulsor. Él es Manuel Cueto, el responsable del club MBE Sub Mercedes-Benz España Sub. Se trata de un club de empresa ya consolidado que cuenta con unos 17 integrantes pertenecientes al centro deportivo de su empresa.
Efectivamente, de los errores se aprende y de las malas experiencias también podemos sacar un buen fruto, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Manuel Cueto, efectivamente, de esa mala experiencia, enseguida nos la explica y sobre todo también nos explica esos cursos que han puesto en vigor en ese centro de buceo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado de tenerte entre nosotros. Bueno, cuéntanos cuál fue esa mala experiencia que hizo que os despertarais un poco esos parámetros de seguridad en vuestro club.
Bueno, nosotros la primera experiencia que tuvimos fue no la mala experiencia de todo, sino que en una inmersión que hicimos entre amigos del club, pues un amigo nos hizo la señal de que no tenía aire. Uh-huh. Y la verdad que las cuatro personas que hemos ido, ninguno ha reaccionado. Entonces, también tuvo que ver que le vimos con una sonrisa en la cara, entonces no creíamos, ¿no?, que tenía problemas serios. La pregunta que nos hemos hecho ahí es que, claro, dio la casualidad de que todos hemos visto esa sonrisa, pero si a alguien de nosotros se nos hubiera escapado, no sabemos si realmente hubiéramos reaccionado de la forma adecuada y le hubiéramos dado aire. Entonces eso, en la charla posterior de la inmersión, sí que nos llevó a plantear el hacer ejercicios de seguridad todos los años, que son ejercicios los básicos que hacemos en el curso de Open Water. Uh-huh. Es decir, quitar la máscara, el compartir la fuente de aire alternativa, quitar el equipo debajo del agua. Y pues eso, a raíz de esta pequeña anécdota, pues sí hemos dicho que vamos a hacer anualmente un pequeño reciclaje de estos ejercicios que normalmente no se repiten. Y pues así lo llevamos haciendo varios años con una experiencia muy positiva. Uh-huh. La experiencia mala o el accidente trágico que tuvimos fue en un viaje de buceo que hicimos a Murcia, que uno de nuestros compañeros sufrió un infarto fulminante en el agua. Y sí que vimos que la inmensa mayoría de la gente que estuvimos en el agua no sabíamos ni qué hacer, o sea, qué paso seguir. Y eso sí nos planteó de dar también otro paso más y hacemos anualmente también cursos de reanimación cardiopulmonar guiado por un médico.
Uh-huh. Bueno, malas experiencias desde luego que te dejan marcado, ¿no? Hay una cosa cuando ocurre un imprevisto, ¿no?, en una inmersión, que es el pánico, ¿no? Ese pánico que a veces se presenta de una manera definitiva y realmente no sabes qué hacer, ¿no? Cuéntanos un poco, a través de vuestro club, Mercedes-Benz España, que en definitiva es un club, creo que es un club de empresa, ¿no?
Sí, somos de la fábrica de Mercedes de Vitoria.
Sí.
Y la fábrica, la verdad, que en este aspecto se porta muy bien con nosotros, que es para fomentar el buen rollo, digamos, entre los trabajadores, pues tiene distintas secciones deportivas, entre ellas estamos nosotros.
Uh-huh. Bueno, formáis parte de un grupo de buceadores y habéis puesto en marcha esos cursos, esos reciclajes, ¿no? Imagino que a través de la experiencia, sobre todo, de personas con conocimiento de causa y que os puedan explicar cuáles son esos parámetros de seguridad que hay que seguir y, sobre todo, esos ejercicios ya cardiopulmonares, por ejemplo, que nos comentabas, ¿no?
Sí. Los que damos, digamos, esa formación ahora somos buceadores experimentados, tenemos instructor, tenemos rescue, y también hay gente que estuvieron a punto de abandonar el buceo a raíz de esta experiencia, que gracias a Dios los hemos podido recuperar. Hay otros dos o tres que no los hemos podido recuperar, que de hecho han dejado de bucear, y sí, participan activamente en estas charlas y viene muy bien porque es una experiencia contada, digamos, de primera mano, ¿no? Entonces, es para dar también la tranquilidad a los que hacemos o a los que reciben esa formación. Y se nota bastante que nosotros en el grupo que tenemos, que actualmente, al principio habéis dicho que 17 personas, así comenzamos, actualmente somos 80. Uh-huh. Y entonces se nota mucho la seguridad, la confianza que hay en el grupo.
¿Cómo se desarrolla este curso? Es decir, hay una parte teórica, otras prácticas. ¿Cómo funciona?
Sí, el curso, digamos, son dos partes, que es la teórica y la práctica. Entonces, nos solemos juntar por la mañana que damos una charla teórica, revisión del equipo de compañero, las señales manuales de bajo el agua, detalles pequeños, ¿no? Que estemos atentos uno de nuestro compañero, y también pues lo que es un pequeño repaso de reanimación cardiopulmonar, es decir, no el curso entero, pero sí hacemos con un muñeco que traemos un pequeño repaso. Una vez finalizado la parte teórica, en la cual también explicamos cómo hacemos los ejercicios debajo del agua, que se dividen en tres inmersiones pequeñas por no estar subiendo y bajando continuamente, y también eso lo repasamos con unas pequeñas tablas que hemos plastificado para que la gente los lleve al agua. Una vez terminado esto, pues solemos hacer una comida conjunta, donde todos hablamos entre nosotros de experiencias, de qué nos parece, qué se puede mejorar. Y luego a la tarde, sí, con tranquilidad, vamos al agua y hacemos los ejercicios prácticos.
Uh-huh. Bueno, estáis en Vitoria. La verdad es que el tipo de buceo que tenéis por esa zona es un buceo, hombre, de una cierta complejidad, en el sentido que es un buceo más duro, ¿no?, quizá que el del Mediterráneo.
Sí, en el Cantábrico es más exigente, sobre todo lo que es temperatura y también lo que es visibilidad, ¿no? Entonces, hay muchas veces notamos que un principiante en el buceo, por ejemplo, está más intranquilo, más inquieto. Lo que solemos hacer nosotros siempre es que un open water vaya siempre acompañado como compañero de un avanzado. Entonces, eso también es para dar esa tranquilidad y para que el avanzado, evidentemente, esté un poco pendiente de él y si hay algún error, pues eso, intentar corregirlo.
Bueno, estamos hablando de esas medidas de seguridad a través de malas experiencias. Decíamos que se puede aprender. La prueba está este club de buceo, Mercedes-Benz España. Ha formado esos cursos para que esos buceadores, pues, en fin, practiquen esa actividad deportiva con total seguridad, repetimos, a raíz de esas malas experiencias. Bueno, pues felicidades, enhorabuena. Espero que esos cursos haga que poco a poco se vaya apuntando más gente, lo que decías, que esa confianza que tiene que generar el buceo, que de ninguna de las maneras es un deporte de riesgo, pero que hay que practicarlo sobre todo con sentido común, ¿no, Manuel?
Sí, me gustaría animar, de hecho también es un poco por qué lo hemos publicado, me gustaría animar a todos los clubs que tengan, digamos, un núcleo de gente habitual, que hagan esto, porque nuestra experiencia es que hay mucha más confianza, más tranquilidad y sobre todo que disfrutamos mucho más las inmersiones que antes, porque es precisamente por esa confianza. Y también incluso lo que es el ambiente dentro del club mejora muchísimo. Y también así un poco a ver si de estas malas noticias cada vez oigamos menos.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues ahí queda esa información, ese club de buceo que ha tenido esta iniciativa en pro de la seguridad de esta actividad. Nada más, Manuel Cueto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoi.com. Ciutat de vacances Cala Montjoi, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamonjoy. Padi, ven i veràs. Segaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en padi.com.
A tota costa. Presenta Miquel Mercadal.
Last night
as I got home about a half past ten. There was the woman I thought I knew in the arms of another man.
Molt bé, doncs seguim amb més temes. En aquest cas, no massa agradables. Cada any apareixen a les nostres costes amb més o menys incidència. Avui us volem parlar de la presència, segurament molt propera, de les plagues de meduses, Sara.
Doncs així és, Miquel. Cada any per aquestes dates, una miqueta abans, ja es comença a parlar de les temudes plagues de meduses, de les seves causes i dels seus impactes en el turisme i, per tant, en l'economia. No obstant, tot i que se'n parla sovint, poques vegades s'analitzen les causes d'aquestes plagues d'aquests animals marins. Són nombrosos els factors que s'han d'analitzar per a poder saber quin motiu és el que fa que apareguin i, per tant, poder-ne fer front. La contaminació de les aigües marines, la desaparició dels depredadors, també l'aqüicultura, determinades construccions com ara molls o espigons, juntament al canvi climàtic, són algunes de les causes a les que relaciona l'aparició d'aquests animals marins.
Bueno, de medusas queremos hablar, lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Verónica Fuentes. Ella es bióloga y responsable del proyecto Medusas del CSIC. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenida. Son presencias, me da la sensación, que inevitables, ¿no?, en nuestras costas.
Sí, en nuestras costas y en todas las costas del mundo la presencia de medusas es inevitable, ya que constituyen un organismo marino como cualquier otro, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, lo que sí es cierto, nosotros desconocemos las razones, pero seguramente tú nos las dirás, ¿no? Que hay años que se acercan más medusas a la costa, llegan más medusas a la costa, y otros que no llegan tantas, ¿no? Que las plagas no son tan numerosas. ¿Las razones cuáles son?
Mira, responder esa pregunta no es algo tan simple, porque, por ejemplo, en las costas de Cataluña hay muchas especies de medusas que se pueden ver en el verano. Entonces, algunas de ellas, para responder a esta pregunta, me tengo que remitir a fenómenos más oceanográficos, es decir, a corrientes, vientos, que afectan a las aguas superficiales donde se encuentran estas medusas, y son medusas que viven en mar abierto, que su hábitat natural no es la costa, pero por efecto de vientos y de corrientes se acercan a las costas. Eso por un lado. Hay otras especies que sí son costeras, que son especies que cumplen todo su ciclo de vida en las costas, y para entender el por qué hay más o menos de estas especies ya tengo que hablar de otros factores que sí puede tener que ver, como habéis dicho antes, con el aumento de temperatura de las aguas o la expansión de sustratos artificiales en las costas de diverso tipo que afectan de forma positiva a estos organismos. Entonces es una cosa un poco difícil de resumir en dos o tres factores.
Nos habían hablado incluso en alguna ocasión, Verónica, no sé si estarás de acuerdo con nosotros o no, de la pluviometría, ¿no? Si un año ha llovido mucho, tiene una incidencia diferente a si un año ha sido más seco.
Sí, exacto. Esto tiene que ver con la llegada de las medusas de fuera a las costas, porque las lluvias afectan la temperatura, bueno, más que nada la densidad de las aguas costeras, debido a que obviamente si llueve mucho, pues el aporte de agua dulce en las aguas costeras es mayor, entonces esto cambia la salinidad y por ende la densidad del agua, y entonces hay años en los que las aguas costeras están bien diferenciados de las aguas de mar abierto, y estos suelen ser los años en que las medusas llegan poco, porque el frente marino, que es el gradiente, es donde se da la diferencia de salinidad entre unas aguas y otras, está mucho más marcado. Y hay otros años, años en los que no ha llovido mucho los meses anteriores, en el que en el verano ese frente es muy débil. Entonces, las aguas oceánicas y las costeras están más mezcladas y esto facilita la llegada de organismos de fuera hacia las costas.
¿Se puede prever, es decir, podemos concretar si este año va a ser un año especialmente de incidencia de medusas en la costa catalana?
Mira, nosotros tenemos una serie de datos de ya 10 años, son los únicos datos que existen en esta parte del Mediterráneo, es decir, en el Mediterráneo noroccidental. Y este año las condiciones oceanográficas y ambientales y climáticas coinciden con los años en los que ha habido muchas medusas. Si podemos llegar de aquí a unos años a comprobar la relación causa-efecto concreta entre estas condiciones que te digo y la llegada de medusas, pues este año debería ser un año de bastantes medusas, de bastantes llegadas de medusas a las costas.
Uh-huh. También comentábamos, Verónica, que uno de los factores es la desaparición de los depredadores.
Sí, mira, los factores son múltiples y, como digo, casi se ha de analizar especie por especie. Lo que sí está claro es que el plancton gelatinoso en general, entre ellos las medusas, son un grupo de animales que es muy resistente, o es decir, muy adaptable a muchas condiciones diferentes. Entonces, ante cambios ambientales de diverso tipo, que no vamos a hablar solamente de contaminantes o nutrientes o aumento de temperatura o lo que sea, sino ante cualquier tipo de cambio, las medusas pueden adaptarse fácilmente y desarrollarse con normalidad. E incluso muchas condiciones que son adversas para los peces son positivas para las medusas, como por ejemplo la baja cantidad de oxígeno en el agua, que suele ser muy típica de ambientes costeros donde cerca se encuentran grandes ciudades o grandes concentraciones humanas, con lo cual estamos siempre tirando nutrientes al mar. Bueno, esto genera una serie de procesos que terminan en que las concentraciones de oxígeno en el agua pues sean menores. Y ante estas condiciones, por ejemplo, las medusas se ven favorecidas, algunos ctenóforos, que son otros animales gelatinosos también, pero los peces, por ejemplo, no. En diversos sitios del mundo hay como factores diferentes que están desencadenando proliferaciones de medusas. No podemos nombrar uno, ni siquiera sintetizarlo, se han de analizar sitio por sitio, pero lo que sí está claro es que muchos de ellos llevan a lo mismo, que son aumentos en las densidades de medusas y disminución de otros organismos que claramente no pueden convivir junto con las medusas, porque o bien son presa de las medusas o bien compiten con las medusas por el alimento.
Bueno, estamos hablando con Verónica Fuentes, decíamos, bióloga, responsable del proyecto Medusas del CSIC. Fijaros si es importante el impacto que puede tener las medusas en nuestras costas, que el CSIC, bueno, pues ha desarrollado una serie de proyectos vinculados con la investigación, ya no solo de este tema de las medusas, sino del impacto, ¿no? Impactos a nivel incluso turísticos, ¿no? Yo recuerdo un año que realmente fue tremenda la llegada de medusas en la costa catalana y desde luego se produjo un impacto turístico de una cierta importancia. Parece mentira, ¿no? Pero es así.
Sí, desde luego que el impacto de las medusas a muchos niveles socioeconómicos es alto. El tema de proliferaciones de medusas encierra un problema ambiental por detrás, que es muy importante, y creo que es por eso que muchos biólogos estamos en las últimas décadas interesados en este tema. Quizás el aumento de medusas es un indicador. El mar nos da muchas señales de alerta, y entre ellas las proliferaciones de medusas es una. Entonces, los que estudiamos las proliferaciones de medusas, además de porque es un tema que a la sociedad le interesa, desde muchos puntos de vista, lo estudiamos porque por detrás de ese problema existen otros, ¿no? Y entonces simplemente queremos ver cuáles son esos factores que más desencadenan las proliferaciones y utilizamos a las medusas como indicadores, quizá de una calidad del mar.
Teóricamente están al llegar, ¿no?
En estas épocas ya hay mucho plancton gelatinoso, pero como siempre en primavera son organismos que no afectan en sí al bañista porque son organismos que no son urticantes, y además la incidencia de bañistas es mucho menor. Entonces, entre todos esos factores, ahora mismo pareciera ser que no hay, pero sin embargo, si hacemos una muestra de plancton en el mar, está muy cargado de plancton gelatinoso. Luego las especies se van sucediendo, y de cara al verano ya tendremos las de siempre, las que conocemos muy bien, y algunas de ellas son las urticantes y son las que en general a nivel de playa tienen más interés. Uh-huh. Y esto está comenzando exactamente.
Sin ánimo de alarmar, pero cualquier persona que en fin sea víctima de una medusa, en el sentido que la pueda picar, hay que decir que en cualquier caso esas picadas no son importantes. Lo que tienen que hacer es dirigirse a un médico rápidamente, sobre todo no lavar la picada, esa zona afectada, con agua dulce, ¿no?
Exactamente. Desde luego hay que saber que en la costa catalana no se ha registrado la presencia de medusas peligrosas. Es decir, todas las medusas que hay en la costa sí que son urticantes, porque la mayoría de las medusas lo son. Las consecuencias no exceden generalmente a nivel las consecuencias a nivel de piel, para lo cual, como bien dices, con lavarse la zona de contacto con la medusa, con agua de mar, y recurrir al servicio de salvamento y socorrismo que haya en esa playa, ellos ya sabrán qué hacer, y si fuese a más, por lo que alguna persona tuviese una sensibilidad especial, pues sí, en ese caso ya dirigirse al médico. Pero es verdad que no hay que alarmar, y de hecho la mayoría de las especies que están en la costa catalana han estado siempre, a lo largo de muchos años, la gente local las conoce muy bien, suele ser más el turista el que más se alarma, quizá por desconocimiento. Entonces, uno de los objetivos de nuestro proyecto es informar. La forma que creemos más eficiente de mitigar este impacto social y económico que dices sobre el turismo es la información. Si todas las playas costaneras pues tienen información de las especies de medusas que puede haber y si son peligrosas o no, qué hacer en caso de picadas, está claro que el impacto de esto sería mucho menor. Y en eso vamos con las actividades de difusión de nuestro proyecto.
Bueno, pues con la vista puesta en un futuro muy cercano, queríamos hablar de ese problema que seguramente aparecerá en unos días, unas semanas, en mayor o menor incidencia, pero seguro que aparecerá en nuestras costas. Y de todo ello hemos hablado con Verónica Fuentes, bióloga, responsable de proyectos de medusas. Verónica, gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días. Adiós.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot, immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a tota costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A tota costa, el programa dels submarinistes.
Molt bé, doncs ens situem ja a la recta final d'aquesta edició 571 de Tota Costa. Us dèiem al inici del nostre espai, en el nostre sumari, que avui també volíem parlar de la història del submarinisme. Però quan parlem d'història no parlem de la història d'aquest segle, per exemple, o del segle passat. No, evidentment avui us volem parlar de la història del submarinisme realment amb anys enrere, molts anys enrere, abans de Crist, Referències històriques certament interessants. De seguida les analitzem, de seguida parlem amb el nostre bon amic Joan Pallarès, historiador d'aquesta casa, i que té moltes coses interessants que explicar-nos al voltant de la història del submarinisme. Abans, com sempre, la Sara ens en fa un perfil.
Avui volem parlar d'aquells primers inventors i científics als quals tant deuen els submarinistes d'avui gràcies al desenvolupament dels seus primitius artilugis que ja aleshores van permetre a l'home descendir al fons del mar i satisfer, doncs, un dels seus principals somnis. Algunes troballes arqueològiques dels anys 4.500 a 1.500 abans de Crist d'ornaments i també de joies ja ens indiquen que l'home ja participava en el submarinisme almenys com una forma de recol·lecció d'objectes per al seu comerç. També alguns escrits d'Homer, que daten del segle VIII abans de Crist, ja explicaven que els antics bussejadors grecs se submergien fins a una profunditat d'uns 30 metres gràcies a una pesada roca. Al llarg, doncs, de la història, l'home ha anat descobrint i perfeccionant diferents mètodes que li han permès mantenir-se el major temps possible sota l'aigua fins a arribar a l'actualitat.
A Joan Pallarès, historiador d'aquesta casa de Ràdio Estel Catalunya, i a més, una persona doncs, que també té coneixements d'arqueologia subaquàtica, arqueologia submarina. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, i encantat de tenir-te entre nosaltres. Escolta, que ningú es pensi que això del submarinisme és de fa 4 dies,
No. Mira, l'home, des del primer moment, ha intentat dominar els mitjans on li són difícils, no? Li són hostils. per exemple, doncs a partir de que va descobrir el foc, doncs ja es va poder entrar a dintre de les cavernes, no? Ja va poder entrar a dintre d'aquelles coves fosques que fins a aquells moments ja estaven vetades. I el que és l'aigua, doncs bé, no té oxigen, però sí que té bons pulmons per poder-hi entrar, per poder entrar sota l'aigua. No sabem des de quan, se suposa que des de sempre, des de que li va perdre una mica, des de que aquell mico va perdre la por a l'aigua, aleshores, a partir d'aquell moment, doncs, va intentar, doncs bé, capbussar-se, doncs, possiblement doncs, per una cosa tan simple com per poder agafar peixos, per poder agafar petxines, per poder agafar doncs, pops, per el que fos, per raons alimentàries, i també, és clar, com ho proven, i està molt bé el resum que ha fet la Sara, perquè ja en època dels egipcis, en l'època de la civilització de les piràmides, ja apareixen perles, apareixen joies, que, en fi, són signe, que, en fi, que no les han trobat a la platja, sinó que són signe de que han baixat fins on tenen les ostres, han agafat les ostres i han trobat les perles.
Sí, sí, efectivament. Fixa't tu quines dades més interessants que hem trobat als escrits d'Homer del segle VIII abans de Crist. Ja esmentaven que els antics bussejadors grecs se submergien fins a una profunditat aproximadament d'uns 30 metres, llastrats per una pesada roca, i en la seva història natural també explicaven que portaven a la boca una esponja xupada amb oli que anaven deixant anar lentament mentre bussejaven i que s'entenia davant dels ulls del bussejador, modificant una mica l'índex de refracció de l'aigua i millorant així la visió submarina. Dic això perquè realment s'ideaven d'alguna manera, doncs, el fet de no tenir una màscara subaquàtica, com és natural, no? Però que hi havia altres sistemes, no?, també.
Sí, hi havia sistemes molt pedestres, de totes maneres aquest d'agafar la roca, un roc gran i submergir-se, encara l'utilitzen avui alguns bussejadors, vull dir, encara es fa servir per baixar, no? Bé, sobretot en societats primitives, vull dir, en gent primitiva. Pensa que els 24 cants que té l'Odissea, aquest poema èpic meravellós, que és l'Odissea, potser una mica farragós de llegir, si no ets molt, en fi, que si no estàs molt predisposat, però resulta que va sortint dintre de cada vers de l'Odissea coses que dius, caramba, si això és un descobriment, i ens va donar una quantitat d'informació increïble, és a dir, increïble. Per exemple, aquesta que em dius tu del que és que el segle VIII, doncs ells ja coneixien el que és el que és el submarinisme, no? Uh-huh. De totes maneres, després, en les altres èpoques, per exemple, Plini el vell, el que va morir quan l'erupció del Vesuvi, intentant veure el més de més a prop, doncs bé, aquest ja també ens ho descriu a la història natural. Però, clar, inclús, per exemple, tenim doncs, en relleus de l'època persa, de Sobrenipal, per exemple, de gent doncs, amb un sistema doncs, com amb un sac que sembla realment una escafandra de les d'avui en dia. Els grecs ho feien, però bé, durant ens van l'Aristòtil, per exemple, que és una gran font d'informació, ja ens ho fa. L'Alexandre el Magne, doncs, que va arribar a dominar el món, però va utilitzar també, per exemple, els submarinistes a l'hora dels atacs a ciutats marines, no? I, per exemple, doncs, ens trobem que els romans doncs, ho van fer-ho també igualment. Per exemple, durant les guerres entre Julio César i Pompeyo, la guerra civil romana, doncs, en aquells moments van sortir uns bussejadors. En llatí, busso vol dir urinator, es diu urinator. I els urinatores eren, doncs, bueno, precisament, uns bussejadors i inclús van arribar a formar un cos d'elit, no? Un cos d'elit durant les guerres, on tenien, doncs, s'infiltraven amb els enemics. Per exemple, se sap que en aquesta primera guerra civil de Roma, les naus de Pompeia, de Pompeu, van ser agafades uns urinators, van anar bussejant fins a on estaven ancorades les naus, els hi van tallar la corda de l'àncora i les van remolcar fins a la platja, en la qual llavors la infanteria les va poder rematar. El setge de Constantinople també n'hi havien, i de totes maneres també sabem que existien a tots els ports, tant grecs com romans, ja existien, i suposem que els egipcis també ho haurien tindre, ja existien doncs, bussejadors a cada port persones que, per exemple, quan una àmfora era un àlbum molt costós, era un producte de luxe, no? Llavors, quan descarregar-la, per més cura que hi tinguessin, sempre queia alguna cosa de la mercaderia a dintre de l'aigua. O que senzillament quedava una àncora doncs encallada en una roca i allò es perdia. Doncs bé, hi havia aquests bussejadors que el que feien és baixaven a vegades a profunditats notables i el que feien és desencallar-ho o recuperar aquella àmfora o recuperar allò que s'havia perdut.
Mm-hmm. Estem parlant amb el Joan Pallarès de la història del submarinisme, una referència realment interessant. Poc a poc doncs, anem avançant en el temps i en el Renaixement. Leonardo da Vinci va dissenyar el que és el primer aparell de respiració autònom, la seva Codex Atlanticus, que es deia.
Per exemple, allò que veiem a les pel·lícules, no? Aquell que s'amaga sota l'aigua i que va respirant amb una canyeta,
sí.
Bé, doncs això és cert, és dir, l'antiguitat s'ha fet servir el que és ara és aquest tubo que nosaltres tenim per poder respirar quan anem a pulmó, doncs bé, això ja existia a l'antiguitat, ja existia en època del Renaixement. Naturalment, el que no teníem són els materials del cautxú, del plàstic, que tenim avui en dia, i que, naturalment, doncs, la tècnica no podia ser ben bé la mateixa, no podia ser igual.
Mm-hmm. Una dada curiosa, el vestit de busseig, el traje de busseig, que es diu actualment, abans estava fet de cuir.
Sí. I resulta que nosaltres ens trobem que, a més, en totes aquestes coses, tots aquests invents, la campana, per exemple, per bussejar, la campana de bus, el fet d'anar dintre d'una espècie de bota, submergida en una espècie de bota, en un tubo que podia respirar i des d'allà, doncs, per un petit giny, podies treure les mans i podies treballar en el fons de l'aigua, això ha existit pràcticament des d'època medieval. El que passa és que són invents que no han tingut continuïtat. Uh-huh. Els invents que sí que han tingut continuïtat han sigut ja a partir del segle XIX i XX, que sí que hi ha hagut una línia. Ens trobem el mateix amb el submarí. Nosaltres sempre ens diuen que el submarí va ser inventat per Narcís Monturiol i per Isaac Peral. Bé, si busques informació sobre l'origen del submarí, veuràs que no hi ha un sol invent, no hi ha una sola direcció, sinó que realment al segle XVI i al segle XVII ja s'estan fent prototipus de navegació submarina i pràcticament l'única cosa que es va fent cada vegada es va perfeccionant i que, a més, el problema és que avui en dia, per exemple, estàs fent, un tipus d'escafandre, un tipus del que sigui, de qualsevol cosa, inclús amb informàtica, amb qualsevol cosa, que la fas amb una punta del món i l'altra punta del món, al cap de dos dies, o al cap de pràcticament immediat, ja tenen notícia i ja s'està treballant en la mateixa direcció. Mentre que en aquelles èpoques la informació era molt tancada i no oblidem d'una altra cosa. La gent que treballava amb aquests temes buscava explotar la riquesa del fons marí. Què passava? De que buscar explotar la riquesa, allò, en certa manera, era una cosa secreta. És una cosa que procuraven no divulgar-se entre un estat i un altre. Els mateixos romans, per exemple, tenien sistemes també de defensa secrets perquè aquests bussejadors enemics no poguessin entrar dintre dels seus ports i posaven xarxes i posaven punxes i posaven tota una sèrie d'impediments per impedir que realment els bussejadors enemics també poguessin arribar, perquè el mateix que feien ells, mm-hmm. els hi feien amb ells.
Efectivament. Tenim algunes dades. 1616 s'inventa sobre la base de la campana. 1677, la campana de Cadaqués, per recuperar or dels vaixells enfonsats.
Exacte.
Passem a l'any 1715, es va construir el primer vestit de busseig tancat. Mm-hmm. Posteriorment, 1828, els germans Dan van crear un casc de busseig. Tot va evolucionant a poc a poc. 1865 es va patentar un aparell per a la respiració subaquàtica i a partir de 1930 i fins als nostres temps s'avancés definitivament en les tècniques de busseig i en la moderna exploració submarina i amb els moderns equipaments. No? Les coses han canviat molt, però en qualsevol cas hem d'agrair aquestes primeres iniciatives, Joan, perquè actualment puguem practicar aquesta activitat esportiva amb una total comoditat. Els equipaments d'ara no tenen res a veure amb els d'altres temps.
Les fondàries, per exemple, fa uns anys estaven havia fondàries que eren completament prohibitives. Jo recordo quan l'Eduard Ametlla doncs, va batre el seu rècord de profunditat.
Sí, de 100 metres.
Gent,
sí, sí.
Sí, sí, la gent, bueno, deia que això és impossible. Vull dir, inclús hi havia gent, recordo, jo era bastant petit, i recordo que hi havia gent que no s'ho creia, no? Que deia, no, això ho diu ell, però vés a saber, no? Vés a saber. Bé, doncs vés a saber, però realment avui en dia, a vegades aquells rècords, aquelles proeses de fa uns quants anys, doncs resulta de que queden en ridícul.
Estel, avui hem volgut saber una mica com han estat els inicis i com sempre agraïts al nostre bon amic Joan Pallarès. Una forta abraçada, Joan, gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic, informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
Quasi les 11 en punt del matí, doncs amb el nostre bon amic Joan Pallarès, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa, tot parlant de la història del submarinisme, punt i final. En qualsevol cas, encara us convidem a compartir dues hores de ràdio. Arriba de seguida l'agenda cultural i en uns minuts obrim una nova edició de Trotamundos. Fins ara mateix, gràcies. Les contaré una a una.
Ràdio Estel.